Una finestra al Baix Montseny, amb Joan Bonada.
Doncs bon vespre, benvinguts al programa Una finestra al Baix Montseny. Soc el Joan Bonada i des d'avui comença el programa Magazine, que cada divendres al vespre doncs, intentarà que passeu una bona estona. Què pretenem? Doncs bé, pretenem que hi hagi una entrevista setmanal, informar una mica sobre tot el que ha passat a la comarca, una mica també, com dic, d'agenda i algunes seccions. Intentarem doncs, explicar alguna anècdota històrica, acabarem el programa amb una cita, amb música, etc etc. Per tant, com us dic, a partir d'aquesta setmana compartirem aquest espai i ja que parlem del programa d'avui, el que vindrà. Avui és l'Emili Soms, que és una persona que a Arbúcies, a casa seva, a la seva masia, amb el seu terreny, i té més de 50 varietats de pomers i avui ha volgut compartir una estona amb nosaltres per explicar-nos doncs, de què li ve aquesta afició i com ho té muntat a casa seva. A part de l'Emili, tindrem l'agenda dels esdeveniments de la comarca que hi haurà durant el cap de setmana i parlarem de la batalla de Muret, també. La batalla de Muret, que va ser ja fa uns quants anys, 800 anys, el 12 de setembre del 1213, aquesta batalla que va suposar la pèrdua per part de Pere I el Catòlic contra els francs, una derrota que va significar doncs, que la corona doncs, perdés les possibilitats d'expandir-se cap a el que és l'actual França. Tot això, doncs, durant aquesta estoneta. Doncs avui tenim amb nosaltres a l'Emili Soms, que doncs, s'ha ofert per parlar-nos dels seus pomers, perquè a casa seva, Emili, bona tarda, bon vespre.
Bona tarda.
Tens, ara no sé exactament, suposo que pràcticament 50 varietats
ara,
de pomers, és així?
Ja passo de les 50 varietats, dic passo perquè en tinc algunes de molt tendres que empaltades de fa poc temps i encara no m'han fet fruit, i llavors, esclar, no saps ben bé si resultarà la classe, però ja passo de les 50 varietats.
Doncs explica'ns una mica, així perquè els oients se situïn. Vostè és d'Arbúcies i ja des de ben jove havia tingut aquesta afició, pel que tinc entès, amb el món de les pomes i li agradava els pomers i les pomes, tot això. Explica'ns una mica de què...
Sí, jo sóc d'Arbúcies i el meu avi, i, bueno, per començar, Arbúcies era una zona que hi havia moltes pomeres. A Sant Celoni ja ho saben, perquè el pare d'en Martí Boada inclús doncs, portava pomes d'Arbúcies per vendre aquí a Sant Celoni. I doncs hi havia moltes, totes les vores de riera i totes les masies pràcticament doncs, tenien prats amb pomeres i aprofitaven l'herba pel bestiar i llavors doncs, les pomes doncs, pel seu consum i per vendre perquè era una font d'ingressos en aquella època molt important. Jo hi havia anat de jovenet amb els meus pares i el meu avi, me'n recordo que era molt divertit anar a collir pomes. I feien uns pilons de pomes. En aquella època no hi havia gaires caixes i les enviaven amb unes sàrries, uns fardos grans que inclús servia pel carbó. Posaven palla dintre, emplenaven les sàrries i cap a vendre cap a Barcelona o cap a la costa, en fi, d'allà on fos.
Que tota la zona d'Arbúcies i de la selva, que aparentment no hauria de... No sembla que sigui molt...
Més que res a la zona d'Arbúcies, sí. I tirant més cap aquí, doncs al Sot de Riells també n'hi havia moltes. Precisament del Sot de Riells... a la masia del Vimanès, que molta gent d'aquí segurament que ho coneix, doncs allà n'hi ha tret de 8 classes de les pomes que tenien, perquè hi vam anar-hi amb el senyor que hi vivia, i perquè jo no les coneixia, i aquelles pomeres estaven totes al mig del bosc, embardissat, tot abandonat als conreus, el que eren prats, i vam anar-hi amb ell, i ell em deia, mira, aquella que hi ha allà, aquell mig dels dines, així, és de tal classe, aquella és de tal altra. I vàrem anar-hi el novembre, més o menys, i després, pel febrer, vaig anar buscant pèls d'aquelles pomeres i els vaig injertar, empaltar, que diem, amb peus de pomera que jo havia recollit. I així es vaig començar, però no m'hauria pensat mai tenir tantes, perquè primer vaig recollir les que hi havia a la zona d'Arbúcies,
sí.
I llavors ja vaig començar a recollir tot al voltant.
I ara busca per tot arreu, és a dir, que si algú, ara... algun oient... Després donarem el seu blog,
sí.
I a més el visiten moltíssima gent.
Tinc moltes visites, aquesta setmana encara n'he tingut, i de lluny, perquè en vaig tenir uns de Molins de Rei, aquesta setmana que venen uns de Manlleu, vull dir que ha agafat nom, i també he degut una mica perquè... En Martí Boada, que és fill d'aquí, bueno, fill, els seus pares eren fills d'Arbúcies, però ell ha viscut molts anys aquí, a Sant Celoni, va venir amb els d'Espai Terra, amb alumnes que tenia també, llavors va tornar a venir amb alumnes de la universitat. Quan surts a la tele, això, noi, es dispara, perquè... Clar. El meu fill va fer aquest blog i els primers dies, vull dir, hi anava entrant gent i s'ho visitaven, però després van venir els del programa divendres a la plaça,
sí.
I aquell dia, bueno...
Va ser, clar, la projecció que
era una entrada darrere l'altra, vull dir, i entra molta gent al blog per visitar-ho, perquè, esclar, hi ha tota una relació de les pomes que hi ha acullo, fotografiades amb una mica de fitxa i així,
sí.
I ha tingut molt d'èxit el blog aquest.
En aquest blog, com vostè diu, hi ha totes les variants de pomes.
Sí.
Algunes d'aquestes estaven gairebé desaparegudes.
Sí.
O pràcticament,
sí, sí.
No?
Pràcticament, pràcticament. Les arbúcies en vaig aconseguir 3 o 4 amb un jardiner que en l'hort les conservava, que li agrada tot això del món d'empaltar i tot això, i les conservaven a l'hort i vaig començar amb ell i amb aquestes d'aquí al Vimanès. Però després m'ha vingut molta gent, que mira, allà n'hi ha una, o allà n'hi ha una altra, o ara aquest temps de tardor, doncs acostumo a voltar pel masies o cases de pagès i els hi pregunto si en tenen alguna, i llavors, doncs, al febrer vaig a buscar els empelts i les empelto.
I tot això que ho tens a la teva casa, explica'ns...
Sí, tot això està...
Perquè deus tenir un terreny gran...
Sí, és un terreny grandet, un terreny com els que ja hi havia per aquesta zona, que no és molt planer, tots són faixetes, però sí, tinc tres faixetes, vull dir que en el bloc inclús es veu una mica, i ara l'última ampliació que vaig fer, doncs almenys n'hi vaig plantar 80 allà en aquella feixa, perquè vull dir, com que ho he fet per etapes, doncs he anat empaltant així també per etapes.
Necessita molta aigua, és un... És
sí.
Un...
Sí, la pomera més aviat necessita aigua, per això aquell temps les feien en els prats. A més, aprofitaven el regar l'herba, perquè l'herba també els era molt important per al bestiar. Regaven l'herba i es regaven les pomeres. I això sí que encara recordo que al cap de 3 o 4 dies d'haver tirat l'aigua als prats que reguessin, encara l'aigua s'escorria doncs, pels baixos del prat. Com que l'arbúcia és tot pendent, doncs el tiraven per la part de dalt i baixava, i agafava un altre sot i tornaven a parar a la riera.
Llavors, aquestes pomes com es poden classificar? Les classifiquem pel gust, per la textura? Com ho fas, això, tu?
Bueno, classificar-los, vull dir, n'hi ha que... Hi ha famílies que són molt, molt extenses, que són les reinetes, que n'hi ha de moltes espècies de reinetes, però llavors, no, més que res, jo doncs, he anat classificant una mica les que tinc d'arbúcies i les que he anat portant d'altres llocs. I alguna que m'ha portat gent que m'ho va veure, que allà no hi eren, eh? Però molt poques, eh? Pràcticament tinc tot el que era arbúcies, del sot de Riells, de Sant Hilari, a la part de dalt d'arbúcies, també n'he portat, d'aquell poblet petit de Joanet, també... Em vas descobrint.
I... Hi ha moltíssimes, de variants, per
sí.
Això. El món, diuen, bueno, pel que vaig llegir en el seu blog, que n'hi ha 7.500 varietats.
Cap a 7.500,
sí. Ostres, quina passada, no?
Sí, sí, moltes.
Moltíssimes.
Bueno, de fet, també, aquestes que s'han fet ara de plantació, doncs aquestes pomeres, moltes han sigut modificades, perquè de la Golden mateix, amb una exposició que vaig anar a Torroella de Montgrí amb els de l'IRTA, doncs aquell dia vaig quedar parat, perquè n'hi havia de 10 o 12 classes de Goldens. Vull dir que veiem un Golden, una lletrereta
al súper. La típica que trobem al súper, sí.
Però és que de Goldens s'han tret de moltes varietats i les modifiquen, que una s'adalanti més que una altra, varietat de les que ja tenen de Golden, que potser agafi una mica més de color o que se'ls adalanti la collita. Tot això ho van a buscar perquè les plantacions allà n'han de viure i resulta doncs, que han de buscar una que tingui acceptació de vista,
sí.
Perquè això cuida molt la vista. En aquest,
clar, per als que comprem, no?
Sí.
Que anem a un supermercat...
Sí. La vista és el principal.
Clar, perquè llavors totes aquestes que trobem en supermercats, moltes d'elles a saber d'on venen i quan i de quan són, no?
Moltes en poden venir de, què sé jo, de Nova Zelanda o Argentina o d'aquesta, d'Itàlia també venen i del nord d'Europa, però vull dir, bueno, poden venir a tot arreu. Les pomes,
llavors això és una mica un contrasentit, no? Que tinguem
ara,
les possibilitats de tenir aquestes pomes aquí a Catalunya i les,
sí.
I les comprem de fora, no?
Però ara aquí a Girona, tots aquests plans d'aquí de l'Empordà, se'n treuen moltes tonelades d'aquí, eh? I ara, però... No ho sé si els pagesos... Jo hi vaig estar l'any passat i n'hi havia que arrencaven camps de fruiters i plantaven doncs, blat de moro, perquè deien que els hi donava més. Perquè els hi paguen poc, eh?
Paguen poc.
Els hi paguen molt poc, sort que en tenen molts quilos, però, és clar es troben que les pedregades, com ha passat aquest any, i totes aquestes coses, doncs els perjudica molt. I llavors, vull dir, volen coses que siguin més segures, perquè si no els hi rendeix...
Clar, clar. Molt bé. Doncs recordem, ara que estem aquí en la conversa, recordem el nom del blog, o com buscar-lo. Em sembla que és un nom bastant llarg i el tenia apuntat per aquí.
Sí, és el Pomari de l'Emili. Només posant, entrant al Google i posant el Pomari de l'Emili, i ja surt, perquè home, jo vaig al·lucinar. Clar. Aquestes coses ja no són tant per mi, saps?
I llavors, si algú d'aquí de Sant Celoni el volgués anar a veure, vostè els hi facilita també l'empel, em
sí,
penso?
Sí, sí.
Quan s'hi volen fer...
Quan és l'època d'empeltar, em ve molta gent a buscar empels. Mm-hmm. Molta gent. I quan podem, doncs ja deixem allà molts de brots plantats en l'arbre mateix, perquè no es barregin, i llavors, doncs, vull dir, jo els hi dono els empels que vulguin. Això és una cosa que no porta pas cap gast.
El Pomari de la Mili.blogspot.com. Sí, i aquí, insisteixo, hi trobarem diverses varietats d'aquestes pomes. N'hi ha alguna que és curiosa. N'hi ha una, no sé si no recordo ara el nom, que és molt lletja
de com... color.
Sí.
És tota com gravada.
Exacte. Sí, com es diu aquella?
Aquelles són de la família de les reinetes. Però hi ha la cara bruta, grossa,
aquesta,
àcida.
Aquesta, sí.
Aquesta era d'Arbúcies, que és molt àcida, aquesta. Llavors, d'aquestes hi ha la reineta del Canadà, hi ha la reineta gris, la reina de reineta gris. Llavors hi ha una altra d'aquestes que també és així, és rossetint. Tot allò, aquella pell, és rugosa, és rossetint. N'hi ha una de petita, que és bastant petita, i les reinetes normalment totes tenen un punt d'acidesa, i aquella no. Aquesta tan petita és dolça completament. Mm-hmm. Però és molt petita, eh? La pomera fa moltes pomes, però s'han no, d'aclarir, perquè
la
si
majoria
no...
són de gust àcid, no?
Totes les reinetes sí, tenen un punt d'àcid totes.
Mm. Però és difícil també trobar pomes que siguin dolces? Com va això?
Alguna tendeix més a ser dolça, com és aquesta, la reina de reineta gris, que en tinc una i aquest any ja n'ha fet, i és més dolça poder que les altres. Uh-huh. Però amb la maduració, quan es trenquen, normalment totes tenen un punt d'acidesa, aquestes pomes.
Llavors, tinc entès que algunes d'aquestes pomes, algun del nom d'aquestes pomes, tenen el nom d'on habitualment estaven collides.
Sí, això era una cosa que era molt curiosa, això. I jo suposo que passa que... Si eren cases importants, cases grans, que tenien més facilitat per viatjar aquella gent que altres cases petites, o tenien amistats, doncs aconseguien un tipus de poma per plantar a la llar Arbúcies, i devia passar uns quants anys, però quan ja donava fruit, la gent passava per allà als prats, perquè com que no hi havia res tancat en aquella època, la gent podia esvoltar molt pels llocs. Veien aquella poma, els agradava el color, perquè era més llamativa, més vermell o no tant, i llavors, si en podia menjar alguna i els agradava... A l'època d'empeltar, doncs demanaven empels i els n'hi donaven, i si no, i jo almenys m'ha explicat una gent de pagès que, de la Vall del Regàs, a Llarbúcies, que al vespre, quan venien del poble de festes o de ballar o el que sigui, així ben, trencaven un brotet, se l'emportaven a casa i així es va anar escampant. Com pot ser, doncs, aquesta del Vinyets, es va escampar tot quasi bé a la Vall del Regàs, aquesta pomera. I jo recordo, no fa pas molts anys encara, hi havia moltes cases que en tenien. Bueno, i jo encara l'he tret d'allà, de la Vall del Regàs, aquesta.
És que es troba, pel bosc es troba. Es sí, troba alguna.
Sí, però...
I això diu que pot ser també perquè tirem una poma i llavors... Sí,
la del bosc no, normalment no surt mai autèntica o amb el mateix gust. Queda degenerada quan neix de llavor. Si vols que sigui exactament igual la poma que empeltes, de la que tu has vist o així, o la classe, has d'anar a l'arbre, trencar un brotet i llavors amb un peu de pomera empeltar-la'n allà. Mm,
molt bé. Doncs perfecte. Ja et visitaré un dia i ho veuré en directe, això, perquè és espectacular. Jo he vist les imatges i és espectacular. Que no s'imaginava vostè que tingués tant de ressò, no?, aquest tema.
No, i tant que no. No, no.
Perquè, clar, és que no hi ha molta gent, no?, que es dediqui a això de recollir les varietats.
Ara sembla que hi ha més sensibilitat, sí? Sí? Sí, sí, perquè aquests que em van venir de Castell, d'aquí de... Ai, perdó, de Molins de Rei,
sí.
També un d'ells també fa això. Es veu que també va agafar això i tenia terreny i tenia temps lliure i es va dedicar a recuperar. I ahir encara li vaig preguntar, i què en fas? Perquè ell té més varietats, no té pomes sol, té pomes i té pruneres i té presseguers. Dic, què en fas de tanta fruita? Diu, mira, diu, no sé, amb els amics i així, diu, perquè, diu, dic, em vens? Diu, no. Ho té ben bé per conservar les espècies, que pràcticament és el que he fet jo, eh?
Doncs moltes gràcies per haver vingut, Emili Soms, que ens ha explicat, i recordem una altra vegada el seu blog, el Pomari de l'Emili.blogspot.com. Allà hi trobaran totes les varietats
les
pomes...
Les fitxes i...
Sí, molt bé. Doncs moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Gràcies. Fins una altra.
Gràcies.
Adéu.
Una finestra al Baix Montseny.
Doncs avui a la secció Un racó per la història rememorem breument un esdeveniment històric que ha complert 800 anys i que, per tant, va tenir lloc el 1213. Protagonitzat per el pare de Jaume I el Conqueridor, Pere I el Catòlic. Es tracta de la batalla de Muret, que va suposar la pèrdua d'Occitània contra els croats francesos en una batalla que s'ha convertit en punt de mira de la nostra història, va suposar que en un futur la corona de Catalunya i Aragó mirés cap al sud, s'estengués cap al sud amb les conquestes de Jaume I i que hi hagués un estancament degut a l'esmentada derrota. Si anem al número 133 de la revista Sapiens, que us adverteixo, no és l'última que ha sortit, és, crec, dues anteriors, el número 133 de la revista Sapiens, hi ha un reportatge, hi ha un article elaborat per la Montse Armengol i en Ramon Sarubé, que ens explica una mica de què va anar aquesta batalla. I diu el següent, i diu, en efecte, Pere I el Catòlic va ser un rei malgastador, llibertí, arrauxat, impetuós i finalment disortat, perquè recordem que en aquesta batalla hi va morir i que s'especula que en aquesta derrota hi va tenir molt a veure el seu comportament la nit abans, perquè havia estat amb males companyies, havia estat bevent, etc, etc. Anem a llegir una mica el que ens explica aquest reportatge. Per exemple, en un dels paràgrafs titulat Occitània en el punt de mira es diu: quan Pere I va entrar en escena, els països occitans ja feien més d'un segle que eren en el punt de mira del casal de Barcelona dels reis d'Aragó. Alfons I havia esmerçat grans recursos per assegurar-se el comtat de Provença i tot de dominis i senyories veïnes. Havia desposseït el seu germà Sanç d'aquell comtat l'any 1185 i l'havia deixat per un germà de Pere el Catòlic, Alfons. Finalment, els grans rivals dels reis d'Aragó, els comtes de Tolosa, reconeixerien la superioritat feudal dels monarques catalano-aragonesos. Dues germanes del rei, Elionor i Sansa, es van casar amb senyors d'aquella casa. En el terreny clerical, Pere hi tenia el seu oncle Berenguer, antic bisbe de Lleida, exercint de cap de l'arxidiòcesi de Narbona, el càrrec eclesiàstic més elevat d'aquelles terres. El mateix Pere va trobar l'oportunitat de reforçar els lligams amb el nord casant-se amb Maria de Montpeller. Amb aquest matrimoni obtenia els drets sobre aquell magnífic senyoriu del Llenguadoc amb la seva ciutat Puixant i 29 castells. Més coses que explica aquest reportatge de la revista Sapiens, recordem el número 133, qui eren els càtars? I titulat Uns heretges més o els bons cristians? Es diu el següent. Els càtars del Llenguadoc eren coneguts com a albigesos perquè el nucli més important va ser la ciutat d'Albi. Si no fos pel seu nombrós grup de fidels i la violència desmesurada amb què finalment fou anihilat, el moviment albigès, present a Occitània des del segle XI, no passaria de ser una heretgia com qualsevol altra, una desviació de la fe de les moltes que hi va haver a l'edat mitjana. La creença fonamental del catarisme era que el bé i el mal mantenien una lluita a mort pel control del món. Consideraven que l'Església del seu temps era obra del dimoni, renegaven de bona part de l'Antic Testament i atribuïen a Crist i Maria una naturalesa angelical. No creien necessaris gaires dogmes i sacraments, però predicaven l'amor al proïsme. No tenien temples i els seus clergues eren els ascetes perfectes, individus que havien rebut el consolamentum o baptisme de l'esperit. La resta de fidels tenien tota mena de dispenses per tirar endavant les seves vides amb normalitat, però havien de prendre aquesta consolació quan se'ls aproximava la mort. Un dels predicadors que van anar a convertir els càtars va ser Domènec de Guzmán. En aquest context va fer diversos miracles i va fundar l'ordre dels dominics o predicadors. Per tant, ja tenim una mica el context, qui eren exactament els càtars. Abans he fet referència a la irresponsabilitat i al caràcter del rei Pere. Es creu que era un home el que el perdia la luxúria i el perdien les festes, que també es té en compte, s'ha de tenir en compte que hi ha investigacions que diuen que a la cort hi havia una mica de corrupció, que els diners anaven i venien i no se sabia ben què es gastaven. Doncs bé, en aquest punt també trobem en el reportatge un apunt que diu la luxúria i la mort. I diu el següent, arran de la intercepció d'una carta afectuosa que el rei català havia adreçat a una dama occitana, Simó de Montfort, el gran enemic del sobirà, va sentenciar amb menyspreu. Jo no temo un rei que intervé per una meretriu contra el negoci de Déu. Que Pere I fos un faldiller no era pas vist com un comportament inacceptable en l'univers trobadoresc que l'envoltava, però sí que ho era a ulls dels clergues i dels eixuts cavallers francesos. Anys més tard, el seu propi fill, Jaume I, també ho va criticar. I quan ho va fer, va deixar entreveure un interessant canvi de paradigma moral entre la generació del pare i del fill. Tots els reis tenien amants, però la diferència era que el segon disposava de les dones que volia sense prendre's la molèstia de cortejar-les, cosa que havia passat de moda. El que molestava Jaume I el Conqueridor era, més aviat, que per dedicar-se al flirteig, de vegades el seu pare desatenia les qüestions d'estat. Fins i tot atribueix al sexe part de la culpa de la derrota de Muret. I es diu, aquell dia que dona la batalla havia jagut amb una dona, segons li havia explicat Gil Rebuster del seu pare. Doncs aquest és el petit resum que volíem fer d'un esdeveniment que va tenir lloc el 12 de setembre del 1213. Ara que aquest any estem rememorant doncs, la derrota o la pèrdua del 1714, que serà més aviat l'any que ve, però que ja va començar el setge a tot Catalunya i el setge sobre Barcelona el 1713, doncs hem tingut el punt de vista d'una altra derrota important per a la corona catalano-aragonesa. Bé, doncs encetem secció, comencem secció nova en aquest programa, primer programa amb el que tindrem la participació de Lluís Romero. Bon dia, Lluís, què tal?
Hola, què tal?
Anem a presentar-te, perquè la gent sàpiga a partir d'avui en aquesta secció del món dels vins, aquest apassionant món inabastable, ja veureu, i segur que molts de vosaltres que no teníeu gaire coneixement sobre aquest món, sobre aquest camp, us anireu aficionant a partir d'ara. Com us dic, anem a presentar a Lluís Romero, que és diplomat en enologia, i si m'equivoco, rectifica'm, eh?
Sí, senyor.
Diplomat en enologia i TAS nivell 2 per l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Sommelier titular per l'Escola d'Hostaleria de Girona, curs d'en Josep Roca, amb qualificació d'excel·lent. Un dels 5 seleccionats per a representar la província de Girona als Campionats de Catalunya de Sommeliers. Classificat entre el 5è i el 9è lloc al concurs El Millor Sommelier de Catalunya. 4 anys d'experiència a l'enoteca, al magatzem del Pont, al restaurant Binomi, etc, etc. Ens has vingut a parlar de la teva secció. Com anirà? De què ens parlaràs?
La idea és fer una secció que giri entorn del món del vi, en la que l'objectiu bàsic de tots plegats, de tot el programa, és fer una mica una aproximació didàctica a l'hora que àgil i propera, perquè tothom que tingui un mínim interès pel món del vi s'hi pugui enganxar i pugui disfrutar i pugui, sobretot, entendre. Llavors, el plantejament seria cada setmana centrar-nos en una regió, començaríem per Catalunya, i dins de Catalunya anar veient cadascuna de les denominacions d'origen, fixant-nos en temes com ara doncs, la situació, el clima, el tipus de sol, si s'escau, l'estil de vins que s'hi elaboren, les millors anyades, els grans cellers, perquè la gent, el consumidor, tingui una idea de quan va al restaurant o quan va a la botiga a comprar, quines etiquetes li poden donar una certa garantia de qualitat,
sí,
una mica les dimensions i el tipus de menjar que lliga bé o que maridaria bé amb els vins d'aquella determinada regió. I la idea final és donar molta informació útil perquè el consumidor, l'amant del vi o inclús el neòfit que li comenci a sonar una mica la idea i digui, ostres, això pot ser xulo, m'interessa, doncs tingui elements de judici per entendre millor les etiquetes, per desxifrar millor la carta a un restaurant, per triar millor aquella ampolla el dia que tinc uns amics a casa i vull fer un dinar especial a veure amb què ho lligo. Una mica aquesta és la idea.
Ho farem una mica doncs, adaptat també a la gent que no hi entén gaire. Eh?
Exacte, sí, sí, sí. És un programa pensat absolutament per tothom.
Jo ho he d'entendre i amb això ja ho dic tot, que no hi entenc gaire. I tenim un convidat especial avui.
Avui tenim un convidat especial perquè darrere d'això que us deia, que volem fer cada setmana parlar d'una regió, en principi Catalunya, més endavant potser Espanya i alguna altra regió del món, un cop introduïda la regió, donarem sempre al final un consell i definirem una paraula clau en el món del vi, d'aquelles que apareix a les revistes, a les etiquetes i que a vegades ens fa tremolar una mica, no?, al gran públic. Respondrem preguntes, si és que els oients ens envien per mail qualsevol tipus de preguntes sobre el món del vi que els hi puguem resoldre i acabarem sempre amb un tastant un vi de la denominació de la regió de la que hem parlat. I aquí és on entra el nostre convidat d'avui, que és el senyor Joan Costa, propietari de Bodegues Costa, com tothom deu saber, un gran amant del vi i un apassionat del vi des de fa molts anys, i que tindrà la gentilesa de cedir-nos una ampolla setmanalment perquè puguem tastar amb tots els nostres oients. Aleshores, al final de cada programa el que faríem és explicar-vos una mica quina serà l'ampolla que tastarem la setmana següent i emplaçar-vos a fer aquest tast plegats. Com us dic, gentilesa sempre del senyor Costa.
Senyor Joan, Bon dia.
Bon dia a tots.
A mi m'ha dit en Lluís que només fent-li una pregunta vostè ja és capaç d'explicar-nos moltes coses del vi. És veritat o no?
Bueno, jo
fa molts anys ja que és...
enrono molt. Bueno. Perquè aquest món, ho heu dit vosaltres, se m'heu adelantat, m'apassiona. M'apassiona perquè el món del vi m'apassiona. Perquè el món del vi ha estat maltractat. Dóna la sensació a un sector de la gent que beure vi és un vici. No, senyor. Tots són vicis si se'n fa un mal ús de lo que sigui, de menjar patates o de beure massa aigua. I el vi és una beguda, que és un fruit que ens ha donat Déu, que és un raïm que fermentat és vi. I llavors és això, partint d'aquesta base, és una cosa noble, saludable, digestiva, anti... de tot, bona pel cor, per la circulació, tot, sempre amb la seva mesura. I clar, llavors m'apassiono perquè està maltractat. Sembla que anem a un lloc i demanar un entrepà i demanar una copa de vi, sembla que sigui un vici, no sé, no, això és salut.
S'ha fet tota la vida, no, també? No?
Hi ha altres begudes, que no, jo demano, i que em perdons els de la Coca-Cola, que són americans, una Coca-Cola, però això és una infàmia, menjar un pa amb tomàquet amb pernil i beure una Coca-Cola. Això jo no hi entro. Penso que aquestes xerrades seran molt bones.
Doncs perquè... agrair-li sobretot el tema de que portem cada setmana una ampolla que tastarem en directe. Vostè, des de quina edat ja...
Per què no em dius
perdona,
de tu, sisplau?
Perdona, Joan. No, vostè des de quina edat ja té contacte amb el món, tens contacte amb el món del vi? Perquè no... ho has viscut ja des del començament. No?
Jo, que parli molt, no diré mai una cosa que no sigui certa. Jo estic al món del vi abans de néixer. I direu, impossible. Sí, sí, és possible. En el cas meu, és possible. A casa, el 1936... van entrar els meus pares a formar part d'una bodega, una taverna, que se'n deia Camp Major, al carrer Sant Antoni 17. Quan la meva mare estava embarassada de mi, bueno, del meu pare, però era jo el que era dintre la panxa,
s'entén.
Aquella època es venia molt vi amb bots. Uh-huh. Hem de saber que bots sabem que són, és la pell de cabra, girada al revés, amb pega, que hi havia 60 litros i s'omplien amb un embut tremendament gros, i mira, el que el posava i el que l'aguantava. I la meva mare s'apujava l'embut tan gros sobre la panxa perquè no podia aguantar l'embut. I el meu pare li posava el vi. I em deia, quan vaig ser més gran, jo sempre anava amb la panxa molla de vi. Aleshores jo, que diuen que les criatures a dintre senten les sensacions, podria dir que jo, abans de néixer, ja tenia un contacte diari permanent amb el món del vi. Després, com que ha sigut una cosa que m'ha agradat, jo he tingut ocasió de veure mal beure vi, he vist ocasió de veure de tot, he anat a comprar.
Què vol dir? Que de gent que no...
Que no em fan un bon ús.
No em fan un bon ús, ja.
He anat a comprar vi amb rama, a l'època de Sant Iscle, que no es feia, no hi havia laboratoris, era tot de boca. El meu pare em portava agafat de la mà al mercat de plaça Palau a Barcelona els dissabtes, es feia tot de boca, et feia tot de paraula, no signava res, es pagava amb efectiu allà al mig de la gent, a la tarda es passava aquest mercat al carrer, a la Rambla davant de l'Hotel Orient, entre els amics es portaven les mostres a la plaça Real i allà es discutien per... Era un món que jo ja el vivia, s'escoltava, me'ls mirava, els ulls em sortien del cap, perquè pensava, jo també em vull saber d'això, jo també vull entendre quan un vi és àcid, o un vi és picat, o un vi és això.
I com ho podem fer, això, per aprendre, els que no en sabem? Perquè sentim un vi... Bueno, amb el Lluís ja anirem aprenent, eh? Però vostè, la seva opinió, com a coneixedor del món de tota la vida...
Ho coneixerem. El Lluís té molts títols, et felicito, Lluís.
Moltes gràcies.
Jo no tinc cap. El que passa és que jo tinc 72 anys.
L'experiència.
I aquesta experiència, crec...
72 anys i 9 mesos, el tanto.
Exacte, perquè el gener... Bueno, fins l'any que ve no faig el 73.
Ja li conto
que és el dia 3 de gener. Doncs, què diré jo, tindrem un... Que la gent ningú se senti tonto per no saber-ne, queda clar. I el llenguatge que farem servir, jo principalment, serà tan clar que ara donaré un exemple, si em permeteu.
Sí, faltaria més.
La companya de redacció ha dit, diu, jo només sé... que si m'agrada és el bo. Dic, nena, no vas malament.
No va perfecte, és la clau. Eh?
Però jo t'hi afegiré una cosa com experiència. Que t'agradi ja va bé, però pot agradar un vi, perquè a tu t'agradi un vi abocat, o t'agradi sec, i digues, aquest és el bo. No. Després has de veure que no et faci ni mal de cap ni mal d'estómac. Si això coincideix, aquest trípode,
és no és un bon vi.
Anem a intentar...
És la clau.
Joan, llavors... no tenim ni un que faci ni mal de cap ni mal de panx. Si m'agradin malament, descartem-ho ja d'entrada.
Els vins que no fan això. Però en el món ja és això.
Sí,
ja és això.
I això va en relació al preu sempre? És així?
No. No.
És a dir, jo em compro un vi de 50 euros i, home, si tingués mal de cap amb un vi de 50 euros és per fer-s'ho mirar, no? Però posem per cas, em compro un vi de 10 euros i un vi de 5 euros. Mm. Normalment aquí hi ha relació, no? És a dir, o no? O no. Pot ser que un vi de 5 euros sigui millor.
No és una regla de 3,
no mai. No.
I com és que un vi és més car? Perquè està en un lloc molt determinat? O perquè
bueno, hi ha molts factors que intervenen. Un, el caché, la història que tingui el celler, és un plus que ja has d'afegir en el preu. Si vas a comprar Vega Sicília, òbviament allò ha de ser car, perquè allò és Vega Sicília, perquè és un celler molt reputat, que porta molts anys elaborant un vi de prestigi mundial, que els hi treuen de les mans i que s'ha guanyat, que té una història al darrere i l'has de pagar, i llavors és part del preu.
Clar.
Hi ha una qüestió de màrqueting, hi ha una qüestió de competència i finalment hi ha una qüestió d'elaboració. No és el mateix elaborar vi en una terrassa al Priorat que elaborar vi en un pla al Penedès.
Per això és més car, no? El
Priorat... és un element. El Priorat
perquè
ha de ser més car
complicat.
Perquè és molt més difícil de treballar. Clar. Que molts llocs de partir-te al Penedès, per exemple.
Clar, qui hagi estat al Priorat ja és fàcil adonar-se'n, no? Mm. Està d'acord vostè amb això, no?
Total, jo hi afegiria. Estic d'acord, però després ve aquí al Priorat. Tu has anat al Priorat. Uh-huh. Estat al Priorat. He menjat al Priorat i he begut al Priorat. He vengut vi al Priorat. Perquè jo, a Campeira, una de les primeres cases que es van dedicar a embotellar el marquès de Müller, uh-huh. Müller i Abadal, amic meu, doncs, en una de les visites va parar un autocar de Barcelona i aquella senyora, que tenia una farmàcia a Barcelona, em diu, ara què ets volen vi? Dic, pues mira, jo els hi poso i tu el cobres. O sigui, t'he vingut l'honor d'haver vengut vi al Priorat. I clar, el Priorat, ell ho ha dit, però després ve un artista de cine, un cantant, que fa un vi, posa el seu nom,
Catalunya.
Ja teníem el plus. Aquí ve la qualitat més
la marca d'autor.
Més la marca.
Sí.
Marca d'autor. Que llavors aquest vi no vol dir que sigui més bo, doncs que ni un altre del Priorat que el té una companyia gran que ha invertit i que el dona un preu per girar-lo. Uh-huh. I pot ser tan bo. Jo tinc priorats a 7 euros molt bons i tinc molts priorats a 17, 18, 20 i 30 euros comprats a casa, perquè segons a on valen molt més.
I l'altre factor, crec, afegint això que diu en Joan, que és molt cert, és la reputació que tingui la regió en concret. Perquè hi ha molts vins, ja ho fent una mica extensiu a Espanya, si voleu.
Sí.
Hi ha regions, tant a Catalunya com a Espanya, menys reputades, menys reconegudes, menys populars, si voleu, on el productor, si vol competir amb les regions que tenen un gran prestigi històric, o posa els preus més baixos o no hi ha competència possible. Pensant en Espanya, pensem en el Campo de Borja, pensem en Jumilla, pensem en algunes zones de Navarra, en altres zones de l'Aragó, a Catalunya ens trobaríem casos similars, la Terra Alta, per exemple, està fent unes garnatxes delicioses, però clar, té allà mateix el Priorat. Si la Terra Alta vol competir amb el Priorat, el preu ha d'estar molt per sota o la gent pel mateix preu es comprarà en Priorat.
Perquè té més nom.
Perquè té més nom i perquè la gent té una miqueta més clar què es trobarà dins d'una ampolla de Priorat que no pas què es trobarà dins d'una ampolla de Terra Alta. Mm. I quan vull assegurar, avui anem a tiro segur que tinc gent a casa, Priorat. No puc fer, clar. Avui tinc gent a casa i vaig a provar a veure què em surt d'aquesta ampolla de Terra Alta. Llavors la gent acaba comprant Priorat, per exemple.
Mm-hmm. O sigui
per mantenir l'exemple.
En resum, el que compta és la dificultat de l'hora de treballar el vi, de fer la barema, etcètera, etcètera. La tradició no ho sé, però el nom, el renom que pugui tenir aquell autor del vi,
sí.
I també si és una denominació, en aquest cas estaríem parlant de denominacions de qualitat, no? D'O de qualitat o d'Os que són molt conegudes, com pot ser el Penedès o l'Empordà, perquè, per exemple, Costers del Segre també fa grans vins, no? I la gent no en té tant de coneixement, pot ser? O sí que es coneix?
Però jo veig un factor una mica diferenciador a Costers, que és que... el meu criteri molt modest, Costés ha fet una cosa, o els hi falta fer una cosa, que és definir un perfil de vi que la gent pugui associar a una regió.
Mm-hmm.
A Costés comences amb Tempranillos, Cabernets, Merlots, Monestrells, és que és infinita, tant de blancs com de negres, la varietat i la quantitat d'estils diferents de vins que s'hi produeixen. Llavors, quan la gent va comprar un vi de Costés, no té un perfil clar que, com tu puguis tenir quan compres un Borgonya, quan compres un Priorat,
clar.
O quan compres un Jumilla.
Que
la gent no sap massa a què associar un Costés. Perquè a Costés t'hi trobes blancs secs, blancs superminerals, negres tremendament alcohòlics, negres molt sutils, trobes tota la gamma de vins que vulguis, amb totes les varietats de raïms pràcticament del món. Llavors, quan la gent vol un vi... Costés no és el tret més segur si no vas a un celler i a una ampolla i a un raïm que tu ja coneguis
com
molt.
Un especialista també que et recomani.
Exacte.
que et recomani Costers del Segre, aquest és... Però de totes maneres també deu tenir el seu mèrit, perquè treballen amb un ventall molt ampli de, sí, de raïms, no? Uh-huh. Cosa que sí, no fan els altres, potser, o sí, no fan tant.
Jo altres... entenc que a dia d'avui Costers deu ser de les regions a Catalunya que treballen amb una varietat de raïms més àmplia. Tenen una infinitat de raïms autoritzats. El que passa és que això, bueno, ja entraríem en altres termes, però això no permet que el client associï un vi a un terroir, a un clima, a un sol, a una regió. Perquè de seguida el vi queda com una cosa... Què em puc esperar d'una ampolla de vi del Costers? Gairebé tot. Uh-huh. Moltes coses molt bones, sí, però en una mateixa línia, no.
Clar, o sigui que no saps bé, no saps el que et trobaràs.
En canvi, un negre del Priorat, com molt bé deia en Joan, que hi ha molts preus i hi ha... pot haver-hi variacions en els estils, en concret tu sí tens 3-4 elements que són comuns en el 90% de les ampolles de vinagre del Priorat. Això no passa a Costers, o no amb aquesta precisió. Mm-hmm. Amb aquesta
definició. D'acord amb això?
Sí, estic d'acord, Lluís, em sap molt. Només que s'hi haurien d'afegir matisos a totes les teves paraules.
Sí, i tant.
Priorat. Jo ara parlo a la pràctica de cara al consumidor final, que dèiem que no hi entén, que la paraula no és no hi entén, és que hi entén menys. El Priorat, demostrat. Vinga, parlem d'un vi famós. Quin vi és famós al Terrasses? Per què? Perquè la persona que està al darrere és una persona famosa. L'Álvaro Palacios ha fet això. Però què ha passat amb el Terrasses? Pues que es ven a 16-17 euros, la gent no hi arriba. Què ha fet l'Álvaro Palacios? A part de viticultor, és economista. Pues ha tret el camí del Priorat per fer poder vendre vi. Perquè aquests 17 euros, avui la gent, una part molt gran de la gent, no hi arriba. Llavors, què ha tret? Camins del Priorat, que és un vi que no és més dolent, que no és menys bo, i és molt digne, és molt bo i més assequible a la butxaca.
Sí.
Tu has parlat també de convidats. Aquí té una importància molt gran el venedor. El venedor professional honrat, que ho hem de ser tots, mai pot condicionar oferir un vi a que tingui un vi que en tingui molt o un vi que l'ha de treure per lo que sigui. Té de condicionar sempre davant de tot la honradesa de la persona que té davant.
Cosa que no sempre és així, eh?
Valeria. No sempre és així. A casa sí. A casa sí. I els explico el per què.
Expliqui, sí.
Els explico el per què. A vegades vas a un restaurant i veus el cambrer que et diu «Provi aquest vi». I tu deixes d'un, no? Jo sí, ho faig, perquè a vegades és el moment confies de provar inclús vins nous, perquè no els coneixerem mai tots. I jo, també, la meva feina no em permet cada dia fer una cata de vins, perquè la meva feina és anem-hi. I veus aquell cambrer que es posa la xapa a la butxaca. Cuideu, això és signe que té un tant per xapa en el fabricant. I llavors aquí es pot ser que el vi sigui bo o no. Dolent, no. Però més o menys bo. Mm-hmm. Més o menys equilibrat amb el preu, la qualitat que té. I llavors aquí falta la professionalitat de dir, no, aquest senyor és així, té convidats. Quan jo un home em diu convidats, una persona ve a casa, i els hi pregunto jo, tens convidats? Si em diu que sí, jo procuro donar-li un vi amb marca, perquè ell té de quedar bé davant d'un senyor. I si li dono un vi bo, que no té marca, el convidat pot pensar que li està convidant amb un producte de no gaire qualitat. Perquè la vista hi fa molt a l'hora...
Pots sumar-hi aquest factor als que dèiem de què encara és un vi.
La vista, vols dir? Bueno, quin color té?
El mateix venedor ja et diu en primera persona que ell el que fa és, quan vol assegurar-se el tiro, vendre marca. Mm-hmm. Perquè sí, el client sortirà
perquè
més satisfet,
aquell, més segur. Però si llavors aquest home et diu que no, que s'ho veu a casa, tu has de tenir, i has de tenir, i a casa tenim, uns vins que són molt bé de preu i que són molt dignes. Perquè, com he dit a altres llocs, a Espanya, a Catalunya... ens sobra vi i de qualitat. Sí, vaig dir en un puesto, tenim els millors restaurants. I és cert, qui em pot dir el contrari?
No, és així.
Surs d'aquí per menjar bé, et costa trobar i pagar. I aquí trobes molts llocs, jo vaig a Montseny, som privilegiats dels puestos que es pot menjar bé, a un preu assequible. Val? I no, amb això contesto moltes de les coses que diu en Lluís, doncs, el preu fa la qualitat? No.
Abans...
La professionalitat del venedor.
Abans
això és essencial.
Què ha de conèixer? Com, això potser el Lluís pot respondre millor. Mm. Quins coneixements ha de tenir un venedor? Jo vaig a una bodega i entro, he fet a vegades, i li pregunto, escolta, em vull un vinet, 10-12 euros, què em dones? I aquella persona, què ha de saber? Tampoc estem parlant de que ara hagi de tenir un currículum brillant per vendre vi, però què ha de saber? Què ha de saber?
Jo crec que, òbviament, més enllà de saber, de tenir molts coneixements sobre vi, ha de tenir una certa habilitat per entendre i desxifrar una mica el que li transmet al client. Perquè el llenguatge del client sovint no és el mateix que el que tenim els professionals del sector, perquè el coneixement del client, per norma general, no és tan ampli com el que tenen els professionals del sector. Llavors, has d'adaptar, has de ser capaç de transcriure el que el client et diu al teu llenguatge i el teu llenguatge a un que el client pugui entendre.
Per tant, ha de preguntar.
Per mi és important que el client pregunti i és molt important que tu intentis entendre fins a l'últim detall del que t'està dient el client. Per exemple, molt fàcil. Un client et ve i et diu, vull un vi blanc. I dius, molt bé, el portes cap a l'escriu dels blancs. Li comencen a ensenyar el vi blanc i et diu, aquest vi blanc és sec. I ja dius, d'entrada, secs ho són tots perquè sucre no en té cap. Per tant, secs ho són tots. Llavors, has de traduir. Quan el client m'està dient que em pregunta si és sec, el que m'està dient és que no vol un vi gaire fruitat. Llavors, això tu ho has d'anar traduint i anar captant els missatges que t'envia el client. Llavors, important saber entendre'l i deixar que s'expliqui, deixar que parli, que no tingui por, fer-lo sentir còmode i que t'expliqui tot el que vulgui sobre el vi. Pues jo he provat aquest i no em va agradar, o l'altre dia vaig anar a casa d'un amic i em van posar aquest i em va encantar, o no m'agrada que el vi tingui això, o no m'agrada que el vi tingui allò, i anar veient una mica per on va el paladar del... Jo crec que la idea és entendre una mica el paladar del consumidor.
Podríem dir que llavors no és que hi hagi tampoc vins que siguin millors que d'altres, sinó que hi ha gustos, o sí que hi ha vins millors
que d'altres. Hi ha vins millors que d'altres i gustos. Sí. El que ha dit en Lluís és cert. Primer, l'has de deixar dir, per almenys, tres frases per veure allà on va ell. Llavors, de vegades et ve la persona jove, miro ara, casos que em trobo, un noi de 25 anys amb una mosseta de 18-20 i ve a marcar. I aquest li has de vendre algo que sigui, li podries donar a 5, però vendre ni un de 8, perquè ell vol això.
És pura psicologia, al final.
Clar.
I a les tres frases has d'endevinar l'economia, el paladar i com està la situació.
Jo és el primer que dic. No sé els altres com ho fan. Jo el primer que dic és, escolta, jo em vull gastar això. I, de fet, vaig llegir... això ho vaig sentir en el programa aquest d'en Clau de Vi.
Sí.
Ara no recordo l'anècdota com era, que entraven en un restaurant i aquesta persona, en un gran restaurant, aquesta persona no va demanar el preu dels vins i va demanar un gran vi. I la persona que havia servint el vi va interpretar que aquella persona no li importava el preu que s'havia de gastar i, per tant, li va portar un gran vi amb les característiques. I després, quan va pagar, es va trobar que allò costava una fortuna. Una fortuna, no recordo exactament si li va costar 60 euros o 150 euros el vi. Però, clar, és important dir el preu, no? Perquè i sobretot el preu també pot tenir relació amb que una ampolla sigui única i en quedin 10.
Sí.
Això és importantíssim, no?
Aquest cambrer li havia de portar la carta de vins i que l'altre triés. I si l'altre deia, d'aquests qui m'ha donat? Després donar-li. Sempre l'honradès. No es pot anar i dir, aquest li foto fava. Com que un gran amic i el tens, ja el pagaràs.
Ho acabarà descobrint, aquella persona que li han donat gat per llebre?
No, gat per llebre no, el que no hi tornarà. El que no hi tornarà.
No hi tornarà.
Ah, perquè ho descobrirà.
Ho descobrirà. Aquí no pots dir, perquè... de tonto és un error fatal. Perquè treus potser un benefici aquella vegada, però perds un client per sempre, no?
Jo crec que sí.
Va, si tu vas... Escolta, ja t'ho gravi, però a mi no em poden portar una pistola aquí a taula a pagar això. Llavors, aquest home li donava la carta de vins, l'altre que tries, i si deia de tres, tu donar-li el que creus. Sempre, una de les bases, l'honradès. Llavors no passaria en aquests casos. Tu no pots anar a un restaurant sense que t'hi digui un gran vi, perquè te la pots trobar. Una mica culpa d'ell, però l'altre ha dit, escolta, aquí té la carta, tri.
A més, jo entenc que hi ha tal diversitat de paladars, de gustos i tal diversitat d'estils de vins que és ben fàcil que sempre trobis un client al que li escaigui un vi determinat. Potser un vi no funcionarà pels 50 clients que passaran per la porta, però pel client 51 aquell serà el vi idoni. Sí, jo crec que tot vi té un públic.
Té un públic. I amb això de l'honradès, ara us explicaré una cosa que he viscut aquests dies. Hi ha una botiga que ven ous de gallines xines. Hi ha una altra cosa, 4 euros. I en petita sota porta la mitja dotzena. Això no es fa. Els ous es venen per dotzenes. I s'ha d'interpretar que el lletreu diu 4 i no en petit mitja dotzena. Clar, que balla guita, va, 4 euros una dotzena d'ous és caríssim, però mitja és el doble caríssim. No podem anar a la gent tirar-los l'ham per enganxar-los. No. Si vols tenir un sortit d'ous, vols tenir ous de 4, 8, 12, 8 euros la dotzena, digue-ho clar. Jo en compraré un dia per la curiositat, però no en compraré més. La honradesa del botiguer, això té d'estar sempre per davant.
Quants vins té vostè, més o menys? Ho sap?
En bodegues, en devem tenir de bodegues unes 37. bodegues. Llavors, imagina't, blanc, rosat i negre, consatgeros, criances, reserves, doncs, una infinitat. I no t'ho dic avui perquè cada dia en tenim més. Tu hem parlat del Montsant. Has dit, per què no es coneix tant el Montsant? Perquè els primers que es van llevar a fer embotellat i van ser els de la Rioja. I es concebia negre Rioja, rosat Navarra i blanc Catalunya. Jo he vist a Aro una cuva de Vilafranca allà.
Ah, sí, això era històric, els camions amunt i avall de nit.
Jo l'he vist.
Sí, sí.
Del senyor Montaner, que avui aquesta empresa de Vilafranca no existeix. I allà di, oye, ¿qué haces eso aquí? Vine a buscar vino tinto. I dir a Montaner, tu, què feia el teu camion a Aro? I dir-me, no, els hi portaven vi blanc. Que possiblement era tot veritat.
I tant.
Però els riojanos ens van donar una lliçó de, de màrqueting. De saber embotellar el vi i fer marques. Els de Navarra, semblava que si no bevies un rosat de Navarra, ja no bevies un rosat. Avui, aquí a Catalunya, hi ha uns rosats, diria noms, avui no estem per publicitat, però
ja
diria noms
sortint.
Molt dignes
ja
a uns preus que la gent hi arriba, que el que hem de fer, penso jo, aquest programa, vosaltres maneu, és donar preus que la butxaca els hi permeti comprar-se.
Bueno, sí, sobretot això, però una mica de tot, no? També.
Una miqueta de tot, també, pel que es vulgui donar un dia a un festival, no? Que també s'ho pugui permetre...
Imaginem que un és del Barça, per posar un exemple, i guanya el Barça la Lliga. Dius, ostres, avui...
Avui l'ampolla 5 euros,
si és periquito, i se salva, i que ningú se m'ofengui, eh?
Vols que et digui una anècdota que faig servir molt i té el seu èxit? Quan veus una persona que ve amb una parella i vol gastar, vol marcar.
Fixa't que en Joan s'hi queda sobretot quan ve algú amb la parella sempre,
No, és que venen molt, Els, sí, els homes que venen sols, que avui en vindran molts, passen una hora o dues allà, però que no, no diu res, dius, necessites ajuda? I diu, no, no, miro. Però el que ve una parella vol que tu estiguis per ells, i els dic, mira, escolta, això és cert, eh? I té un èxit tremendo. Quan els dono una cosa selectiva, els dic, això no es veu a taula. Això es veu a la tauleta de nit amb ametlles salades. Total èxit de venda, i tornen i diuen així. Principalment quan és una persona, l'home, una mica en edat i la dona una mica jove. Tu has estudiat al Barça i un dia un que vol avui em gasto jo perquè avui em dona la gana, pel que sigui.
Parlarem també d'aquests mins.
I tant, una mica de tot, sí.
És un món, Elvi, molt llarg, no cabríem.
Doncs amb en Joan Costa, que avui ens ha vingut a explicar... Espero que torni un altre dia. Aquí està convidat quan vulgui.
Bueno.
I sobretot agrair-li això, que ens cedeixi una ampolla cada setmana per fer aquest tast.
Jo em poso a vostra
disposició. Que tinc ganes ja, ostres.
Per dignificar.
Llàstima que avui no comencem ja.
Jo em poso a vostra disposició per dignificar el beure vi. I ara que és el moment de que s'ha fet la collita, si algú vol venir a casa, li ensenyaré el procés de fermentació del vi noent.
Vindrem.
Aquell aroma de raïm que té, que la gent se'l beu. Jo no l'aconsello, perquè és un vi en fermentació, el qual té...
Està molt àcid encara.
Molt àcid i pot fer mal d'estómac.
Jo tinc a casa també fermentant, vull dir que si algú vol pujar a dalt la muntanya a veure vi fermentant, també
ja vindré, això també queda pendent. També queda pendent.
I si no l'enrono molt, m'ho dieu, perquè jo no l'enrono
gaire.
Bueno,
per això estem aquí, per parlar.
La setmana que ve, si el senyor Joan li sembla bé, perquè em sembla que històricament ha sigut més representatiu de Catalunya, a mi m'agradaria molt començar amb un blanc del Penedès. No sé si senyor Joan, vostè en té algun especialment que li agradi, que el puguem ja recomanar de cara a la setmana vinent.
Jo m'agraden tots.
Perquè
la gent el pugui comprar de cara a la setmana que ve.
Jo buscaré una cosa. Hi ha un que reuneix diverses condicions, que és una presentació, que això també un dia n'hem de parlar, tu ho has deixat anar en flash, presentació vol dir l'ampolla i l'etiqueta.
L'estètica, sí, molt ben important.
De cara a la venda, que després el professional, tornem amb aquella faceta que no ens en descuidarem mai, que després el de dintre estigui d'acord. Podríem fer uns silencis de rebentós i blanc,
serà
digne i amb un preu que hi arribarem.
Doncs perfecte. La setmana que ve doncs el tastarem en directe i començaràs la teva secció amb el... amb la, tot el tema de les DEOs...
Introduirem una miqueta, en aquest cas, la regió, el Penedès, el raïm majoritari, no sé si és monovarietal, si és 100% fet amb aquest raïm, apostaria que sí, és Xarel·lo, que és una de les varietats per la que s'està apostant més el Penedès darrerament, just per trobar aquest perfil que deia abans, que trobo a faltar una mica a Costès, i que em sembla que és un vi tremendament representatiu de l'expressivitat i de les possibilitats que dona ara mateix el Penedès.
Va, doncs perfecte, hem de tancar, perquè em sembla que ara sí que queda poc temps. Senyor Joan, gràcies per
Joan.
Tot. Joan, perdona.
Gràcies a vosaltres.
Perdona.
Serà un plaer si guanyem
adeptes
al bon beure.
Exacte.
I això ja...
I aprenem una mica, que d'això es tracta.
Tots, inclús jo, eh?
Per descomptat, tots plegats.
Lluís, també moltes gràcies. I fins la setmana que ve. Sí. recordar quines són les maneres en les que us podeu posar en contacte amb nosaltres per qualsevol dubte, per qualsevol suggeriment en el món del vi i en general de tot el programa. Si us ha interessat alguna cosa, si voleu fer alguna aportació, etc. El correu és finestrabaixmonseny@gmail.com. I també ens podeu trobar al Facebook. Si busqueu al Facebook, recordeu que podeu trobar Finestra Baix Montseny, una pestanya amb tota la informació sobre el programa. Doncs l'agenda de la setmana, aquestes són algunes de les activitats per aquest cap de setmana i fins al 18 d'octubre als pobles i ciutats del Baix Montseny. Comencem per Arbúcies el 12 d'octubre, a les 20:30 hores al Teatre del Centre Parroquial, CaixCai Teatre amb l'espectacle Jotot. Vegeu programes a part. Venda d'entrades i abonaments a La Gavella. Organitza l'Ajuntament d'Arbúcies i Axis Teatre. A Breda, segona fira de la Olla els dies 12 i 13 d'octubre a la plaça de la Vila, per a gaudir de la terrissa i la gastronomia. A Cardedeu, el 12 d'octubre, Mac Lari presenta La màgia de Mac Lari. L'espectacle La màgia de Mac Lari, dedicat a tots els públics, promet sorprendre i fer riure de la mà del Mac Lari, l'il·lusionista amb més projecció del nostre país, que amb els seus ingredients preferits, elegància, ironia i presència escènica, convertirà en inoblidable la vetllada que passareu plegats. Una hora farcida d'aparicions i desaparicions, participació de públic i grans il·lusions, i amanida amb un disseny de llums espectacular i una selecció musical que no us deixarà indiferent. Venda d'entrades al web fecuca.cat. Repeteixo, al web fecuca.cat. A Vila Paquita, de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores, i de dimarts a dijous, de 17 a 19 hores, entregant els diners en efectiu. I també a la taquilla del Centre Cultural Cardedeu, una hora abans de l'espectacle, també diners en efectiu. També a Cardedeu, el dia 14, a les 18 hores, a la biblioteca, els artesans de casa, taller de cistelleria. Es teixirà amb medula i es veurà quines són les bases de qualsevol cistell. A càrrec de Marta Panina, mestra cistellera de l'escola Es Biosfera. Requisits, portar unes tisores esmolades de podar. Inscripció gratuïta a la biblioteca. Canviem de poble a Gualba per al dia diumenge 27 d'octubre, pedalada amb BTT. La sortida serà a les 8 a la plaça Joan Reguer, amb un recorregut de 26 quilòmetres. Les inscripcions, i per això ja ho anunciem ara, són des de ja mateix anticipades i fins al dia 24 d'octubre. Us podeu informar d'on fer l'ingrés per a la cursa a la pàgina web de l'Ajuntament, que és gualba.net. El preu són 13 euros anticipades i 16 euros el mateix dia, però les places estan limitades a 200 inscripcions. A Hostalric, del 21 de setembre al 27 d'octubre, exposició de fotografia de l'11è concurs fotogràfic a la sala d'exposicions Benet Frigola. Canviem de poble, Riells i Viabrea, divendres dia 18, a les 9:30 hores del vespre, al Casal del Poble, primera sessió del Cinefòrum, amb la projecció de la pel·lícula Gran Torino, de Clint Eastwood, amb el tema a debat, una reflexió sobre la xenofòbia, col·loqui conduït per Sebastià Gros. A Sant Celoni, dissabte 12 d'octubre, a les 7 de la tarda, mostra de tapes i platets de tardor, dins del marc de la Tardor Gastronòmica 2013. Bars i restaurants de Sant Celoni ens oferiran les seves millors creacions culinàries. També a Sant Celoni, el diumenge, dia 12 d'octubre, a la Sala Petita de l'Ateneu, a les 12 del migdia, per 3 euros, bandes sonores de pel·lícules, música en directe a càrrec dels petits camaleons. A l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera organitza un grup de conversa en català per a adults nouvinguts. Dilluns i dijous, de 9 a 10:30 del matí, a l'Escola Vallmanya. Inici el 10 d'octubre. A Sant Pere de Vilamajor, el dia 12, a la plaça Montseny, de 9 a 12 hores, al mercat d'intercanvi. És un mercat obert a tothom, amb l'objectiu de fomentar el consum responsable sense requerir diners. Es pot participar reservant un espai amb anterioritat per intercanviar qualsevol objecte que es vulgui portar. Es poden intercanviar tota classe d'objectes diversos, excepte aliments cuinats, armes, estupefaents, etc. Productes farmacèutics, evidentment, tampoc. Els objectes han d'estar en bon estat per a poder-los reutilitzar i les persones implicades en cada intercanvi són les responsables dels acords que es prenguin. A Santa Maria de Palautordera, exposició de fotografies de l'11 d'octubre del 2013 al 30 de novembre del 2013. la Biblioteca Ferran Soldevila presenta l'exposició fotogràfica Palau des del cel, ara i abans, que mostra l'evolució i la transformació del poble en fotografies aèries del 1956 al 2012. L'exposició es podrà visitar del dissabte 11 d'octubre al 30 de novembre. L'horari és de dilluns a divendres de 16 hores a 20-30 hores i els matins de dijous i dissabte de 10 a 14 hores. Hi ha la possibilitat de fer visites guiades amb prèvia inscripció a la biblioteca. La inauguració de l'exposició serà el dissabte 19 d'octubre a les 12 del migdia. A Vilalba Sasserra, dissabte 19 i diumenge 20 d'octubre, celebraran la Fira del Pinyó amb una xerrada, sota el lema Pinyes, un recurs pels humans i la fauna silvestre, a càrrec del doctor Martí Boada i Juncà, geògraf, naturalista i doctor en ciències ambientals. Durant tot el cap de setmana, al centre cívic hi haurà una exposició de pinyes del món. A la plaça de l'Església hi haurà paradetes artesanes, de pinyons i productes relacionats amb aquest fruit. Des de l'Ajuntament es vol potenciar aquest recurs de la zona, donant a conèixer les empreses del municipi que el comercialitzen i el dolç Vivalbenc, que es realitza també amb pinyons. I fins aquí l'agenda de la setmana. Aquestes han estat algunes de les activitats programades del 11 al 18 d'octubre. Recordar que tenim obert un correu electrònic per als suggeriments que pugueu fer. No dubteu en escriure a finestrabaixmonseny@gmail.com. Repeteixo, tot junt, finestrabaixmonseny@gmail.com. Tornem de seguida. I've been all around the world, I've been a new sensation. Doncs per anar acabant el programa, la cita de la setmana és una cita de Ciceró, que diu: no entenc com el que és ditxós cerca més gran felicitat. I la cançó de la setmana, marxarem amb una cançó de l'any 1965 de Simon & Garfunkel, Sound of Silence, el duo de folk rock format per Paul Simon i Arthur Garfunkel, doncs amb una de les seves cançons més emblemàtiques. Recordeu que podeu baixar-vos, descarregar-vos el programa a santsaloni.cat/ràdio. Agrair a la Gemma Pasqual, que ha estat al control de so, i a l'Emili Soms, que avui l'hem tingut explicant-nos doncs, tots els pomers que té a casa seva, i recordar-vos que la setmana que ve tornarem a estar amb tots vosaltres. Moltíssimes gràcies. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that spent the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Who's a die you do not know? Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might greet you. Put my words echoed in the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning
Whispered in the sound of silence.